Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Josep d'Encàs i Puig d'Ullés va ser un dels polítics més importants de la Catalunya Autònoma Republicana i també un dels més calumniats pels rivals i per alguns companys de files. D'Encàs va ser conseller de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat restablerta i posteriorment conseller de Governació, un càrrec des del qual va impulsar l'aixecament del 6 d'octubre del 1934, amb uns objectius força diferents dels que tenia el president Companys. Tot i que no era l'únic responsable del fracàs d'aquell cop precipitat i mal calculat, d'Encàs es va convertir en el boc expiatori, sotmès a una intensa campanya de desprestigi. Aquestes acusacions se sumen a les que van voler assenyalar la suposada connivència amb el govern feixista italià. Josep d'Encàs va néixer a Vic l'any 1900, però 3 o 4 anys després la família es va traslladar a Sant Andreu de Palomar, la vila acabada d'annexionar a Barcelona. Metge de professió, a partir de la tardor de 1931, va liderar les joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català, juntament amb els germans Miquel i Josep Badia. El seu ascens polític, associat a la formació del nou partit Esquerra Republicana de Catalunya, va ser meteòric. En poc temps, entre 1931 i 1934, va ser diputat a les Corts de Madrid i al Parlament de Catalunya, membre de la ponència redactora de l'Estatut de Núria i titular de dues conselleries diferents de la Generalitat. Tant des de Sanitat i Assistència Social entre gener del 33 i setembre del 34 com des de Governació entre juny i octubre del 34, d'Encàs van prendre mesures per enfortir les estructures d'un futur estat català, el qual no havia renunciat tot i l'aposta per una estratègia més gradual. Més estratega que no pas teòric, d'Encàs va ser un separatista atípic que defugia les arrels apolítiques del moviment i que es va implicar amb l'administració sense perdre de vista el recurs a una insurrecció armada. Aquesta va arribar finalment el 6 d'octubre de 1934 en un alçament fracassat que li va suposar un exili d'un any i mig i pel qual molts el van voler defenestrar. Tot i així, d'Encàs encara va arribar a refundar el separatisme sota les sigles d'Estat Català, abans de partir cap a un segon i definitiu exili. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem potser de la figura més controvertida de la història del catalanisme polític. Mira que n'hi ha hagut, eh? Però d'Encàs realment és el personatge moltes vegades maleït, assenyalat, el que molt sovint s'utilitza encara avui en dia, ja ben entrat al segle XXI, com la prova fefaent que el catalanisme té una arrel feixista, etc, etc. Per tant, és un personatge realment punyent, eh?
Sí, sí. El pròleg de presentació del llibre que parlarem ara d'en d'Encàs el va fer en Joan Baptista Culla, historiador traspassat fa poc, molt amic nostre, i té un pròleg que és extraordinari, perquè el qual explica, diu el boc expiatori, diu, és el lloc on es carregaven tots els pecats dels jueus, se l'enviava cap al desert i en morir el boc al desert desapareixien les culpes. La metàfora està molt bé. Per quina raó? Perquè com que el d'Encàs se'n va i se'l mata políticament, totes les responsabilitats que hi ha al voltant del 6 d'octubre, responsabilitats a nivell de la vida política espanyola, d'enfortiment de la posició d'en Companys en referència a l'obrerisme que estava apareixent a Catalunya als anys 34, en referència a l'impuls de les esquerres espanyoles comprant armes al PSOE, Indalecio Prieto, en referència a l'excusa de la guerra d'Eritrea i Etiòpia, eh? És a dir, sí. I aleshores la revolta d'octubre, que és un moviment no separatista,
no.
Igual que el de Catalunya, doncs les característiques que té, doncs tot això fa de que sigui una persona...
Que va molt bé que existeixi, que, sí, diguéssim, i que per tant se li pugui carregar tot.
No, a més, amb un fet que també es destaca aquí, un dels primers motius que ha de fer quan un fracassa en un intent polític és fugir, és seguir en llibertat, això està mal vist, és, totes aquestes característiques. Aquest personatge, que és tan important, no l'havia estudiat ningú. Bé, ara ha sortit aquesta biografia de que ara parlarem, amb el qual és fonamental per entendre moltes coses claus de la història de Catalunya fins a arribar a la Guerra Civil i després, amb alguna evolució de la postguerra, l'exili d'Esquerra Republicana a Catalunya, que calia treballar-la de totes, finalment aquest repte s'ha superat amb... cum laude.
Molt bé, doncs anem a parlar amb la persona autora d'aquest llibre. És el doctor Fermí Rubiralta i Casas, doctor en Ciència Política per la Universitat del País Basc, historiador i coautor d'aquest llibre, Josep Dencàs i Puigdollers, El conseller maleït, d'Editorial Base. Doctor Rubiralta, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguàrdia.
A vosaltres per aquesta oportunitat, per parlar d'aquest personatge tan amagat i tan controvertit.
Controvertit i fascinant, no? Perquè, esclar, en cas, ho dic per les acusacions que, insisteixo, encara avui en dia, el 2024 està sent un any electoralment intens, encara no ha acabat, vull dir que ja és possible que n'hi hagi més d'eleccions, i encara hem pogut sentir algunes referències indirectes, no sense citar el nom, però indirectes, respecte a aquesta voluntat d'en cas de convertir el moviment independentista, en aquella època anomenat separatista, amb un moviment feixista de l'època.
Té característiques feixistes.
Sí. Vull dir que, déu-n'hi-do, ara en parlarem si això té alguna raó o no, però realment continua sent molt present a la vida política, malgrat que se n'ha oblidat popularment el seu nom. I això és curiós, no?
Sí, vull dir... Si fem una mica de presentisme i ens podem permetre aquesta llicència, hi ha coses que en aquests moments doncs fins i tot ens servirien. Evidentment la història no és un llibre de cap vademecum de les coses que passaran en el futur, però bueno, sempre hi ha una sèrie de constants que ens ensenyen o que ens poden mostrar per on pot anar el tema, no? Jo recordo, per exemple, en aquest sentit, el tema de la llei d'amnistia, en Josep Dencàs, doncs va ser l'únic conseller no amnistiat per l'aplicació de la llei d'amnistia de l'any 36. Era evident que se li aplicaria la llei d'amnistia. Tanmateix, se'l va obligar a anar a Madrid davant del Tribunal de Responsabilitats Polítiques, com es deia el Tribunal Constitucional sota el període republicà, i malgrat que era evident que li aplicarien la llei d'amnistia, li van fer passar la ignomínia de passar 3 dies sencers doncs, a la presó de Carabanchel.
Vull dir que... El Tribunal de Garanties Constitucionals, el Tribunal Constitucional Republicà, el TGC... No?
El que passa que com que passava l'època doncs sí. En aquells moments la majoria era progressista, diguem-ho.
Però era el trofeu de guerra.
Com podem parlar doncs en situacions molt més properes en el temps, no?
Sí.
No, i a més, si fixa que aquestes acusacions, si d'alguna forma o altra fent allò d'història comparada, que sempre has de matitzar-ho, sempre les acusacions, tant aleshores com ara, venen de evolucions de partits que han acabat sigui de dreta o d'esquerra totalitaris al llarg de la història, no dic que ho siguin ara,
sí.
Però fixa't, és curiós, no?
I l'acusació per extraditar-lo, que evidentment el govern els jutges francesos van tirar en 2 hores de deliberació enrere, també era per malversació de fons. Vull dir, quan la mateixa premsa, no només la més esquerrana que podia estar més a prop d'ell, sinó la més dreta, deia que era impossible doncs, que un personatge que tenia una posició econòmicament folgada doncs es jugués als quartos per una denúncia de 140.000 pessetes, vull dir que per la seva fortuna i pels calés que movia la seva conselleria doncs era, com diuen en castellà, el xocolate del loro, no?
Vull
dir, però bueno,
la fortuna era de la seva activitat mèdica.
De la seva activitat mèdica i de la família de la seva dona, dels Cararac, de Sant Andreu. Sí.
Anem per passos, ara una mica centrat al personatge per veure això. Ell és biguetà, neix l'any 1900, he comentat, neix de família adinerada, amb tradició política catalanista o no?
Bé, ell, de fet, tot i que durant un temps, el temps republicà, el temps on la seva lluentor, com diu en Joan Batista Culla a la magnífica introducció, sí, sí, que resumeix en tres pàgines molts dels grans conclusions del llibre, doncs ell és un independentista atípic en primer lloc per la seva posició benestant de la seva família. Normalment els independentistes de l'època, com es deia aleshores separatistes, procedien d'un tipus d'aristocràcia, si es vol dir una aristocràcia obrera, no eren majoria els pixatinters, que es deia, sí, menestrals, i ell en canvi era d'una família benestant, on farà aquesta evolució cap a l'independentisme amb la radicalització que es produí doncs, sota els anys de la República de Primo de Rivera.
Vull dir, la dictadura.
Ai, perdó, de la dictadura de Primo de Rivera. I és en aquest sentit doncs, que és un personatge diferent i diferencial. Una altra diferència molt important és que mentre històricament aquest moviment separatista anterior a la República no havia fet mai política i la rebutjava, era totalment apolític, una altra coincidència com a rebuig del corrupte de la primera restauració borbònica, es rebutjava un sistema polític totalment corrupte. En canvi, doncs, en cas jugarà la carta política i intentarà, en els anys de la República, donar-li un contingut estratègic amb aquest sector.
És curiós veure com en aquells anys, i just abans de la República, els moviments independentistes o separatistes, que es deia, proven diverses coses molt diferents, des de Macià exiliant-se, el complot de Garraf per intentar volar el tren on viatja Alfons XIII, altres vies més possibilistes, etc.
El de Prats i Molló.
Clar, vull dir que hi ha una varietat molt diversa, alguns d'atemptats i el que també s'ha dit de manera una mica exagerada, terrorisme o intent de terrorisme, altres forces armades catalanes i revolta, altres unes vies més polítiques convencionals. Per on es decanta d'en Cas amb aquesta primera etapa?
En Cas, de fet, arriba l'independentisme, com hem dit, sota la radicalització del món polític dels darrers anys de la dictadura de Primo de Rivera. Fins aleshores, a Sant Andreu de Palomar, que serà de fet el seu feu i es pot considerar el seu lloc de vivença i de referents tota la seva vida, és sobretot un metge de barriada on participa amb les organitzacions veïnals i de barris, i de fet allà el que ell tirarà endavant és una política de molt clarament identificada amb el republicanisme, de progressisme social, de justícia social. Vull dir que això li donarà una fama ben guanyada d'assistència a la gent doncs amb més pocs recursos econòmics, no? I és només a finals doncs, dels anys 20 que ell entra directament en política, va passant per tots els esglaons de la radicalització primer d'Acció Catalana a l'any 1922 en contra de la política intervencionista de Cambó al govern espanyol, i després de la radicalització mateixa que porta, per exemple, que militants d'Acció Catalana participin amb el que hem comentat abans del complot de Garraf. Vull dir, però d'alguna manera aquest ambient insurreccional, aquest ambient és bastant general a totes les formacions polítiques, no és una cosa explícita només del separatisme, no?
A tot l'Estat, és a dir, això es dona a tot l'Estat, no solament a Catalunya, però Catalunya té una incidència més profunda per la complexitat de la societat, per la fortalesa de les institucions obreres, de les institucions sindicals, i per una cosa molt evident que agafa tots els sectors socials, perquè la dictadura fins i tot ataca la llengua de parlar de l'Església, és a dir, persegueix a tothom, i aleshores això radicalitza la societat. Però és un fenomen a tot l'Estat espanyol, això.
A partir de la caiguda de Primo de Rivera, el gener del 29, hi ha el període anomenat de la dicta blanda, que trobo que és un dels noms més horrorosos que s'ha inventat el nom de l'Estat.
Tinc un tèxit, eh?
Sí, tinc un tèxit, la dicta blanda, en fi. Doncs, general Berenguer, etc. En aquest període és quan molts moviments socials, hi haurà el pacte de Sant Sebastià i d'altres coses, però en aquell moment és quan començarà a germinar el que molt poc temps després serà Esquerra Republicana, que neix, recordem-ho, no com un partit convencional Nacional, sinó com una mena d'associació semi-electoral política conjuntada per unes 300 entitats diferents de caires molt diversos, des d'esbars a associacions polítiques. Vull dir que és una cosa una mica particular, el naixement d'Esquerra Republicana. Hi participa d'encàs amb aquest naixement tan estrambòtic que té?
Jo crec que, a més de participar-hi, és clau per entendre el que després serà el seu, la seva trajectòria política. En Josep d'Encàs, com hem dit, no té una experiència política, no és un polític bregat amb una ideologia pròpia determinada. Ell no ha participat pràcticament en polèmiques d'articles, etc. Ell és un polític que no és un polític, és a dir, ell arriba en aquest període que algú ha comparat amb la transició dels anys de l'any a partir de l'any 75, no tant per les circumstàncies polítiques com per aquella ebullició de les alternatives polítiques que va sorgir en aquells dos o tres anys, com va passar més o menys entre el 75 i el 78, que podíem allargar fins l'any 80, no? Sí. Doncs llavors, d'alguna manera, en Josep d'Encàs s'apunta amb aquesta ebullició política, no? I ell pensa que pot aportar coses. Però clar, al no tenir un bagatge polític important, quan ell planteja una via estratègica per l'independentisme, que és la via gradualista, una cosa que no s'havia fet mai a l'independentisme català, entre altres raons, o potser la fonamental, és que no hi havia hagut fins aleshores un moment on es podia expressar mínimament la reivindicació independentista amb total llibertat. Per això també s'ha d'expressar a les catacumbes. Per això té èxit Estat Català i Macià, perquè estan acostumats a lluitar a les catacumbes, no els hi ve de nou la lluita contra la dictadura. I el que serà, el que intentarà tirar endavant d'Encàs, serà l'adaptació d'aquest missatge independentista amb una rara avis situació on sí es poden començar a explicar amb una certa llibertat el que són els anells d'independència. I per això, doncs, amb una via que s'ha explorat posteriorment, s'intentarà aprofitar doncs el desenvolupament de les institucions autonòmiques i republicanes, no?
Clar, ell en certa forma vens a dir que es creu la democràcia de veritat, existeix la democràcia de veritat, i en la democràcia tots els moviments polítics són legals, mentre no utilitzis cap via que sigui violenta, tots són legals, no?
I com és una ideologia a construir d'una manera pública, clar, ell mira el seu entorn i el seu context internacional ens parla, i això sembla que s'oblidi quan es fa contextualització de l'època, és que a Europa realment sistemes democràtics en quedaven dos o tres, i no és cap exageració, vull dir, la Gran Bretanya, França i poca cosa més. La resta de tots els moviments, de tots els sistemes polítics a l'Europa dels anys 30, on comença a d'Encàs a emmirallar-se per fer el seu recorregut, són dictadures feixistes directament o militars, i a partir de l'any 33 el model del nazisme, no? Vull dir que era una mica...
Una de les coses que xoca de l'època és la fascinació que s'entén estètica, eh? Són estètiques que ara potser es poden repel·lir, però que en aquell moment agradava molt, la fascinació d'ella per l'estètica feixista. El feixisme ha estat la primera gran dictadura des de l'any 22 i per tant ja té una tradició, i la seva estètica és molt cuidada, molt curosa, aquells uniformes, aquella manera de pentinar-se, aquells moviments, les cançons, fins i tot l'art. Aquesta fascinació que senten tots els partits d'esquerres i de dretes per aquesta línia, en d'Encàs especialment destacada, perquè una de les acusacions que s'ha fet és que va voler convertir Esquerra Republicana o les joventuts d'Esquerra Republicana en una mena d'escamot feixista. L'estètica, l'hem vist les fotos, diguéssim, la té, però és una estètica pel feixisme, és una atracció pel feixisme o una atracció per l'estètica estètica que tots sentien pel feixisme?
Jo entenc que és una atracció per l'estètica i per la modernitat de l'època que marcaven aquests grups. Vull dir, això també ho podem veure, com tu mateix comentaves, entre els moviments comunistes i socialistes. I després hi ha el tema de
les camises vermelles, camises negres als feixistes, camises blaves, això, sí, sí.
El jovent com a gran enlluernador, la cultura de l'esperit i de l'esport, per exemple, jo crec que és un tema molt important.
L'Art Deco anava lligat amb això.
Tot això, vull dir que...
Que ara l'Art Deco el veiem com molt bonic, però que tenia unes connotacions polítiques molt destacades.
Sí, sí. I jo, per exemple, una altra qüestió que en aquests moments, malauradament, on una mena de, no sé si dir-ho, jo no ho diria feixista, perquè per mi em sembla que el tema de feixisme va molt relacionat amb els anys 20 i 30, i l'extrema dreta actual doncs té coses molt particulars, no? I una cosa diferencial on jo no veig que la gent o que els historiadors facin massa interès és en el tema de la política econòmica. Mentre el feixisme en aquells moments és una política d'intervenció econòmica, com ho podia dir, exagerant evidentment, un moviment comunista o socialista d'intervenció de l'economia, en canvi en aquests moments tots els grups d'extrema dreta tenen una fascinació per tot el contrari, per unes polítiques ultraliberals, no? Sí, sí. I en això també s'emmirallen tots. Vull dir, sí, sí. I per això es pot arribar en algun moment a confondre fins i tot o a dubtar, o que ell mateix, com expressa en algun text el mateix d'Antax, és que no sap si és comunista, no sap si és socialista o no sap si és feixista, no? Perquè realment ell el que està intentant fent és tirar endavant un camí per l'independentisme que encara no s'havia intentat en temps anteriors. I ell, evidentment, per formació social, com a benestant, ell és un liberal progressista claríssimament, que veu amb la seva, ho hem comentat abans, com a metge de la tradició de la justícia social, que és molt clar en el republicanisme català, per exemple, no? Ell mai renunciarà a les institucions liberals. Ell, fins i tot, quan tira endavant com a conseller de governació una dura campanya en contra de la FAI, per exemple, ell sempre respondrà de la seva política davant el Parlament. No serà una persona que vagi en contra de tota l'oposició, sinó la que atentava realment contra les institucions autonòmiques, i fins i tot anys després doncs seguirà aquesta via.
Abans de ser conseller de la Generalitat, Josep d'Encàs va obtenir l'acta de diputat al Congrés per Barcelona en les eleccions generals del 28 de juny de 1931. Entre les qüestions que va abordar des d'aquesta posició hi havia diversos conflictes laborals, com el de la telefònica i els horaris dels estancs, empès pel seu interès per la justícia social. Solia treballar entre bastidors, amb algunes excepcions. En una intervenció a l'hemicicle el 6 d'abril del 1932, originalment en castellà, d'Encàs va fer un prec en defensa de la llibertat d'expressió, denunciant la diferència de tracte que rebien uns i altres en la nova etapa republicana.
Senyor ministre de Governació, aprofito aquesta ocasió per manifestar-li que crec que dins de la República hauria de ser permès, sense més limitacions ni més sancions que les derivades de les autoritats judicials competents, la lliure expressió del pensament i exhibició de banderes i emblemes, molt més quan aquests són realitzats en locals tancats. Però si per circumstàncies especials, fundades en la necessitat de la consolidació d'un règim, això no és possible, no és just un tracte de desigualtat a què ens tenen acostumades les autoritats governatives. Perquè mentre a Barcelona els elements monàrquics pogueren exhibir impunament les seves banderes al Teatre del Bosc i dirigir tota mena d'atacs i d'insídies al nou règim, els elements d'estat català se'ls dissolia un míting al Palau de Projeccions de Montjuïc amb maneres violentes, sota el pretext d'exhibir la bandera estelada, que és en definitiva l'emblema d'aquest sector polític. I que si avui i potser momentàniament es troba al marge i en oposició amb la República per motius d'impaciències que els ha pogut ofuscar i fer perdre la fe en els homes dirigents dels destins públics de Catalunya. Potser el dia que vegin resolt en plena comprensió i esperit de justícia i respectada la voluntat tantes vegades manifestada pel poble català, siguin els suports més ferms de la República, si aquesta se sap canalitzar en un règim de liberalisme i democràcia. Per la consolidació de la República, que com a catalans defensarem com el primer, És necessària la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, que facin possible que mentre uns se'ls permet l'expressió lliure del pensament i l'exhibició de banderes, altres sectors apolítics es vegin aporrinats per les mateixes causes. Donant amb tot això argumentació als elements extremistes per combatre la república naixent.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Fermí Rubiralta i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de potser el conseller més controvertit de la Generalitat Republicana, el conseller Josep Dencàs. Doctor Rubiralta, acabem de sentir aquest fragment d'un discurs que fa ell a les Corts Espanyoles al principi de la República, diguéssim. Estem parlant de la República que comença el 31 i això és del 32, però gairebé del principi, on denuncia una cosa que ja no ens resulta tan estranya, a principis del segle XXI, que és aquesta doble raser que s'utilitza per mesurar determinades manifestacions o expressions, etcètera, etcètera, siguis d'un costat o un altre per part dels tribunals i de les autoritats. Suposo que això, no sé si devia ser un sentiment generalitzat o en casa especialment sensible a aquestes qüestions.
Em sembla molt oportuna el text elegit, en el sentit de que es fa la intervenció de Dencàs davant de les Corts fa referència a un incident que va ocórrer el 2 d'abril en un míting del sector d'Estat català encapçalat per Jaume Compte, on la policia va entrar directament i va suspendre...
Míting a Barcelona era aquest.
Sí, on va suspendre un acte, que era l'acte de presentació d'aquesta força, la força socialista d'extrema esquerra, que es deia del Jaume Compte, el sector més obrerista de l'esmicolat Estat català, perquè havien exhibit a la sala un parell d'estelades. Dic això, vull dir, perquè ens donem compte d'en quina, malgrat que és evident que en el període republicà el nivell de llibertat d'expressió del sector independentista augmenta, i per això Dencàs ha de treballar aquesta actualització de l'independentisme per primer cop amb un sistema que admet una cert altaveu al missatge independentista, ens donem compte que malgrat tot això, doncs encara es produeixen aquests actes de repressió contra la simple exhibició d'una estelada, no?
Això és la policia governativa.
Sí, vull dir, perquè el governador doncs ha prohibit l'exhibició de les estelades, vull dir, perquè contextualitzem, quan fem aquesta mitificació del període republicà, tinguem en compte que tenia, malgrat tot, doncs, moltes d'aquestes qüestions encara per superar, no? I en quin ambient, durant tots aquests anys, es va tenir que moure el moviment independentista, no? I per això, durant molt de temps, en comptes de poder optar per fer pedagogia de la independència, és a dir, que la independència pot ser una alternativa no només necessària per les aspiracions del cor dels catalans, sinó totalment defensable des d'un punt de vista econòmic, polític, etc. Això no era possible, i per tant l'independentisme durant molt de temps va tenir que refugiar-se a les catapumbes i optar per uns moviments insurreccionals, on, per exemple, el tema de la Pasqua irlandesa, doncs en aquests anys era un referent constant, indiscutible, sí, sí. I constant.
Tot i així, aquest punt de vista que comentava, no sembla que molt sovint el govern de la Generalitat, en aquells moments encapçalat per Macià, fos especialment proper, i tot i així Macià nomena Dencàs conseller. Vull dir que la política de Macià, que també s'ha d'entendre, feia el que podia, sinó perquè les circumstàncies no permetien gaire cosa més, tot i així no estava, semblava, per la confrontació tan directa. Escollir Dencàs també era una mesura política.
Però és conseller de Sanitat i Assistència Social, que és el seu metge.
Jo només pregunto.
Però d'això, vull dir, conseller, sí. Però d'una conselleria que ell, fins i tot amb els seus hospitals o les seves clíniques, ha demostrat aquesta mena de sensibilitat social.
En aquest moment d'aquesta intervenció encara no ho és.
Sí. No ho és. Sí. No ho és. Per això dic que és nomenat per Macià, que coneix perfectament Dencàs. No?
Bueno, Macià no s'ha d'oblidar que és el dirigent més important del moviment independentista català anterior, doncs, fins al dia de Nadal de l'any 33 en què va traspassar. Vull dir, això sembla que s'equivoqui. I si arriba a ser el líder indiscutible d'Esquerra Republicana i li permeten els altres sectors d'Esquerra Republicana, és per la la fama ben guanyada que ha tingut precisament com a independentista, per com a independentista molt més adaptat a aquest període de tancament de la participació política, i el que fa Macià és intentar respondre al vell somni d'unir els sectors republicans i els sectors catalanistes, i perquè és conscient, com deien els independentistes de l'època, que s'ha de fer de manera paral·lela a aquest trencament cap a la independència una cosa que es deia a l'època la nacionalització de Catalunya, que en altres anys s'ha dit d'una altra manera, no? I això volia dir reinstitucionalitzar el país, recuperar. Això que d'alguna manera es va fer a partir dels anys 80, de manera limitada, evidentment, amb el procés autonòmic, vull dir, això era d'alguna manera una de les explicacions per les quals Macià el 17 d'abril de 1931 va acceptar la marxa enrere de la proclamació de la sobirania catalana del dia 14, no?
D'encàs, quin paper fa dins d'aquesta conselleria i dins del govern de la Generalitat, el conseller de Sanitat en aquest moment?
Una de les conclusions del llibre és que a part de tota una sèrie de qüestions més personals que van suposar pel d'Encàs i la seva família aquesta campanya en contra seva, i aquesta, per això el titulem el conseller maleït, no? I aquesta persecució mediàtica, que en diríem ara, de la seva persona i de la seva família, probablement un de les pitjors conseqüències a nivell personal és que la seva tasca al capdavant de la Conselleria de Sanitat i d'Assistència Social ha quedat totalment oblidada, no? Ell va posar en marxa en tan sols un any i mig una modernització de l'estructura sanitària i de l'assistència social, no sanitària necessàriament reduïda a fer hospitals, sinó amb un sentit ampli, que jo crec que després va ser tirada endavant després de la Segona Guerra Mundial per una sèrie de governs socialdemòcrates arreu d'Europa, no? I ell ho pot fer perquè té un coneixement molt clar. Bueno, en primer lloc té molt clar quin és el seu objectiu, que connecta amb la justícia social. En segon lloc, és un metge que té especial predilecció i importància en el tema de la gestió mèdica, i a més per una gestió mèdica en aquests amplis temes, no? Doncs, per exemple, un tema molt important que s'ha destacat alguna vegada és el tema del segell proinfància, no? Segell proinfància, que és una manera de poder pagar, doncs, el que ara en diem, doncs, la sanitat pública.
És,
vull dir,
no existia,
no tenien
social, existia,
no, es troba amb problemes, per exemple, amb les residències de gent gran, que eren veritables asils, i té enfrontaments amb determinats convents de monges perquè fins i tot separen els matrimonis per habitacions, vull dir, en aquell moment, ja. Vull dir, lluita contra el tema, un tema tan candent en el moviment feminista, contra la prostitució, és un tema que ell tira endavant, el tema de combatre les enfermedades venèries, el tema de l'aigua, per exemple, el tema de l'habitatge, i com l'habitatge, doncs, influeix amb el tema també de la salut pública. I ell ho va des d'una gestió inspirada no en Berlín o en Roma, sinó precisament amb exemples com el segell de la infància, que era una cosa que s'havia posat en marxa, per exemple, a Dinamarca a començaments del segle XX. Vull dir que els seus referents no eren tampoc els del feixisme que hagués estat.
Sí, sí.
En cas de que hagués estat un feixista a la PAS, no?
Al mateix temps que és conseller de Sanitat, ell és dirigeix la JEREC, la Joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català. L'organització, actualment, les joventuts dels partits semblen òrgans de formació, de quadre, de futurs quadres, etc. Diguéssim, tenen un paper relativament limitat en la majoria d'organitzacions dins del partit. És una mena d'apèndix de segona divisió, diguem-ho clarament. Sí. No sé si durant l'època de la República, o almenys en aquella Esquerra Republicana d'aquella època, la JEREC tenia aquest paper. Fa sospitar que tenia un paper més important.
No hem trobat el paper o la font concreta que digui que Macià va ordenar o va comentar amb el d'Encàs i els germans Batia d'organitzar la JEREC. Però vaja, hi ha coses que no, no necessàriament s'han de trobar amb un paper escrit o amb un referent, no? I el que va, sembla que va voler en Macià és mantenir aquesta i desenvolupar aquesta estratègia independentista dintre d'Esquerra Republicana, el que se'n diu una política entrista, entrista, i que és el que va intentar desenvolupar com a estratègia política d'entrar i fer un primer independentisme gradualista, és a dir, aprofitem l'etapa autonòmica per engruixir doncs el que és l'organització i el missatge independentista. I en aquest sentit la JAREC, vull dir, amb un any i mig va passar a ser una organització molt potent amb més de 8.000 afiliats, i amb això mostra, entre cometes, l'encert del que comentàvem abans del mirall de la joventut, de la cultura de l'expressió, amb l'ajut de el que sí eren els arquetips d'aquesta joventut, que eren els germans Badia.
És aleshores quan es produeix aquella famosa desfilada que tant ha sortit a Montjuïc, de les JAREC uniformades, que realment recorden molt tota aquesta estètica, aquells anys, estètica encapçalada pel feixisme italià. És quan comencen a sorgir les acusacions d'en Cas com a feixista?
És en aquest moment quan surten aquestes acusacions. Hem de tenir en compte que el novembre anterior, el novembre del 1932, Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions, les primeres eleccions que es fan al Principat segons l'Estatut recentment aprovat, i d'alguna manera els seus enemics polítics busquen les contradiccions d'Esquerra Republicana amb una política progressista, doncs amb unes JAREC que tenen aquesta estètica que vèiem. I evidentment la campanya des de tots els enemics polítics, començant evidentment per l'ultraespanyolisme, que veu amb això l'oportunitat doncs de torpedinar el que és l'hegemonia política dins d'Esquerra Republicana. Es dona algun historiador ha comentat doncs que mentre aquesta desfilada es fa el 22 d'octubre del 1933, es va donar més importància mediàtica a aquesta desfilada que la fundació el diumenge a sobre de Falange Espanyola doncs a Madrid, no? Vull dir, aquí el tema mediàtic doncs és molt important, sense evidentment una sèrie d'intervencions que serien èticament doncs criticables, no, per part de la JAREC.
Respecte a les presumptes simpaties de Josep d'Encàs pel feixisme, l'únic cert és que entre juny i juliol de 1934 d'Encàs es va entrevistar amb el vicecònsol italià a Barcelona, Alessandro Maggiorini. Més que una adhesió a la causa de Mussolini, es tractava d'anar explorant possibles ajuts internacionals davant de l'aixecament armat que preparaven els separatistes catalans. En el seu llibre sobre els fets d'octubre del 34, Jaume Miravitlles es referia a una conversa privada que va tenir amb d'Encàs, en què aquest aclaria quines eren les seves influències ideològiques.
D'Encàs, veig que està fullejant un diari. Suposo que ja sap tot el que es diu de vostè en certs mitjans.
Ui, m'han dit de tot. En Lluï aprofitava les pàgines de l'Opinió per qualificar-me de dictadoret de barri. I el Benegre es van inventar un suposat himne feixista de l'esquerra, on feien una barreja de català i italià per dir que «Il d'Encasso es nostro duce». Com veu, amic Miravitlles, en aquests anys m'ha tocat tenir la pell molt gruixuda.
La seva posició ideològica és tot un enigma. Alguns diuen que és feixista, però conec amics íntims seus que asseguren que és comunista.
En realitat no sóc ni una cosa ni l'altra. Sóc comunista? Sóc feixista? Jo mateix no ho sé.
No sigui tan críptic, d'Encàs.
No pretenc pas ser-ho. Però el que em dono compte és que tota política, per triomfar, necessita moure forces joves. I per això cal donar-los una mística, una disciplina, i portar-les al terreny de l'acció.
Ja veig per on va.
Això és el que vull fer a Catalunya. Vull fugir dels vells motllos del republicanisme.
A quins motllos us referiu?
No vull entrar als motllos de la dogmàtica marxista, que a casa nostra serien inèdits, però a altres països ja resulten vells. Permeti'm que li digui ben clar, Miravitlles. Per formar un moviment polític jove i ardent, que és el que ens cal, l'hem de sostenir damunt de dos principis fonamentals: nacionalisme i socialisme.
Molt bé, d'Encàs, queda clar. Esperem que la seva estratègia sigui l'encertada.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Fermí Rubiralta, després de la mort de Macià, el Nadal del 33, Companys és l'encarregat de ser el president de la Generalitat i de formar nou govern, i manté d'encàs dins del govern, però el canvia de conselleria, el passa de la conselleria de Sanitat a la conselleria de Governació. Quina és la causa d'això?
Bé, el passa a la conselleria de Governació perquè el conseller mort de manera interinament durant un mes i escaig la manté en...
Mort de malaltia, eren Selves, no?
Selves, sí.
Sí.
I és a partir del mes...
Fa les dues conselleries durant un temps.
I el mes de juny del 34, sí. Ho dic perquè els mesos i la cronologia per entendre els fets és fonamental, doncs li encarrega, li cedeix la conselleria de Governació i durant un parell de mesos cohabitarà, per dir-ho d'alguna manera, amb les dues conselleries. L'encàrrec, ho diu el d'encàs al seu llibre sobre els fets del 6 d'octubre, és clar, és preparar el que després serà, doncs, el 6 d'octubre, tot i que Companys passi de punteta sobre aquest encàrrec, doncs és molt clar. Vull dir, aquí el que s'ha de fer és parlar clarament de que el 6 d'octubre és una cosa que surt al carrer, sembla únic, de manera única, però darrere, com a mínim, hi ha tres projectes totalment diferenciats. Un és el projecte d'en Lluís Companys, l'altre és el projecte de Josep d'Encàs de preparar un aixecament insurreccional per recuperar l'esperit del que no va poder ser a partir del 17 d'abril del 31, la proclamació de Macià de la República Catalana. I en tercer lloc hi ha una estratègia, doncs, de les forces obreres, tant del camp com de la ciutat, no? Vull dir, i això és molt clar.
Els mesos d'octubre, recordem-ho, d'Encàs és qui comanda les forces, per dir-ho,
els escamots,
sí, els escamots republicans, i és un estira i arronsa, es produeixen alguns morts, sobretot el Cazzi, però després de que el general Batet dispari contra la Generalitat sense càrrega explosiva, només marcant el que podia resultar un bombardeig de la Generalitat, Companys es rendirà, i vist també que la manca de suport de la resta de l'Estat, només Astúries en aquest sentit s'aixeca, i tot allò que s'havia pactat, sobretot amb el PSOE, no es complirà. És famosa l'escena, o que no sé si és certa, no? I ara el doctor Rubiralta ens ho comentarà, de d'Encàs fugint per les clavegueres de Barcelona. Això s'ha dit també moltes vegades. Primer, d'Encàs fuig de manera tan estrambòtica. Segon, per què fuig? Ell era tan responsable com Companys i la resta de govern es queda i seran internats a l'Uruguai, vull dir el vaixell, no pas al país.
Vaixell presó,
i s'ha portat a Puerto Santa Maria, etc., mentre d'Encàs s'escapa a França. Com es produeix aquest fet per d'Encàs,
Bé, tant Companys com d'Encàs pensaven que la proclamació de la República el dia 6 d'octubre passaria com va passar el 14 d'abril, que ha estat l'única vegada on s'ha produït al nostre país, que jo recordi, una declaració d'aquesta transcendència, i entre cometes no hagi hagut una repressió immediata per part de les forces establertes de l'Estat, no? Doncs ells esperaven o pensaven que passaria una cosa semblant, doncs que proclamarien la República, immediatament sortiria la gent al carrer i imposarien el que volien, i el que volien era diferent, el que volia d'Encàs del que volia Companys el que volia era recuperar el viatge progressista de la República que s'havia perdut a partir de les eleccions del novembre, amb l'entrada al govern 3 dies abans de la CEDA. Mentre que
la CEDA era les dretxes autònomes,
que era la dretxa autoritària prèvia al feixisme, no? I mentre que d'Encàs, com he explicat abans, el que volia era, doncs, la separació amb l'Estat espanyol i tirar endavant. Per això ell demanava armes, que en cap moment el president Companys li va lliurar amb en d'Encàs. Aquesta és la diferenciació. Per això, mentre en Companys es lliura al general Batet perquè segueix aquesta simbologia del lliurament simbòlic per mantenir l'espurna progressista de la República Espanyola, en connivència amb Prieto i amb Azaña, que era a Barcelona aquells dies. Vull dir, d'en cas el que vol fer és, bueno, aquest capítol d'aixecament hem fracassat, sí. Però el que no farem és lliurar armes i bagatges doncs, al nostre enemic, per això hem de fugir,
hem perdut una batalla,
per intentar
però
no la guerra. I en aquest sentit doncs s'ha d'interpretar que altres líders independentistes com Daniel Cardona doncs intentessin, i no ho van aconseguir, fer reductes d'insurrecció com el que havia hagut d'haver estat Prats de Molló doncs, a l'any 26. Per és això hi ha aquesta diferència estratègia.
És que s'ha fet caricatura, no? És a dir, entra el govern, entren els soldats al Palau de la Generalitat i llavors és quan tot el govern reunit es lliura a les forces comandades pel general Domènec Batet. I al revés, l'edifici de la duana és, no?
De governació.
Governació, ell està dirigint tot això i el que fa és escapar-se per el lloc que es pot escapar. Està envoltat per tot i s'escapa per les clavegueres, per clar, és fàcil.
Per les clavegueres que connecten amb el barri de la Barceloneta, que és on intentarà doncs, refugiar-se abans de creuar la frontera.
En tot cas, ho aconsegueix, Macià, Companys i tota la resta de govern, pràcticament tots, estan empresonats a Porto Santa Maria durant condemnes llarguíssimes. Una altra cosa és que després sortiran al principi del 36.
Perquè sí, sí. La República havia abolit la pena de mort.
Sí, sí. Però d'en casa està fora, està a l'exili. Tampoc sembla que hi hagi un gran corrent de solidaritat entre les forces i la gent que recolza d'en cas i la gent que recolzava Companys. Sembla que l'episodi trenca també relacions.
Trenca totalment, vull dir, perquè hi ha d'alguna políticament d'en cas ja no li serveix a Companys, que és qui controla l'aparell polític d'Esquerra Republicana, i no sols això, sinó que veuen l'oportunitat doncs d'encolomar-li el que dèiem del boc expiatori a d'en cas doncs, tota la culpa del que va succeir, quan en definitiva el màxim responsable del fracàs de 6 d'octubre com a punta del comandament era el president Companys. Però ell, que a diferència de d'en cas si és un cap vell polític, doncs com es demostrarà quan torni a la famosa sessió del Parlament de maig del 36, doncs mentre Companys té una és un gat vell de la política i ho té molt clar, i és un parlamentari doncs molt treballat, doncs carrega totes les culpes doncs a les espatlles d'en Cas, no?
Que ho ha d'entomar i no pot sortir-se'n del tema.
És que a més està en minoria, clar, i la primera cosa que fa Esquerra Republicana quan es torna a reorganitzar el Parlament és agafar el senyor d'en Cas i fotre'l fora del seu grup polític.
Clar. Ens queda un minutet, amb la qual cosa no podem explicar gaire cosa, però què passa amb d'en Cas durant la Guerra Civil? Participa d'alguna manera o participa des de darrere?
D'en Cas, un mes abans de la Guerra Civil, com han fet altres forces polítiques del ventall català, aconsegueix reunificar ja de manera separada tot el separatisme. Reunifica Estat Català, és a dir, els seguidors de la Jerec, reunifica el Partit Nacionalista Català i fins i tot aconsegueix que Daniel Cardona i nosaltres sols entri dintre d'Estat Català. El dia 19 de juliol de l'any 1936 s'està reunit a Barcelona el Comitè Executiu d'Estat Català, i tan aviat se n'enteren de que s'ha produït la revolta dels militars sollevats, surten al carrer i evidentment amb aquests fets contradiuen el seu suposat feixisme, agafen fusell en mà, i amb fotografies del d'en Cas en aquest sentit, per lluitar contra aquest aixecament feixista. El que succeeix és que la FAI, de la mateixa manera que va matar els germans Badia, doncs segresta la seva família i d'en casa ha de fugir, en tan mala sort que va escortat per la seva gent perquè no el pellinguin al port de Barcelona, i agafa l'únic barco que surt, és un barco italià que farà escala a Gènova, i el barco han de ser els monjos de Montserrat els que impedeixin que els altres passatgers del barco, que evidentment són els feixistes, que gràcies a la Generalitat poden sortir de Catalunya, no el linxin, el fotin directament doncs, a l'aigua, no?
Hem de plegar. Fermín Roviralta, de fet, d'en Cas ja viurà tota la resta de la seva vida a l'exili, és una mica per tancar el tema. Moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos, encara que sigui fer 5 cèntims, sobre la vida de potser el conseller més controvertit de la història de la Generalitat, com a mínim de la història contemporània.
Moltes gràcies. Només apuntar que el 6 d'octubre el tenim a sobre i són els 90 anys, vull dir que seria una bona oportunitat doncs, per seguir comentant aquests temes que són claus, evidentment, de la història del nostre país.
Moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, avui hem parlat d'un personatge clau, eh?
Sí, sí, no, i a més està molt bé. És a dir, tot país que tingui autoestima ha de mirar tots els aspectes de la seva història, sense excepció.
Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.